Ràdio Estel.
Tornen a sonar les campanes del nostre campanar. El campanar dona avui les seves batallades amb alegria, perquè aquest diumenge és el segon diumenge de Pasqua, dit també de la Divina Misericòrdia. El campanar és una realització del Departament per als Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona i que arriba fins a vostès gràcies a en Santi Grimau, que està a la cura de la part tècnica, i Montse Sabater i un servidor, Didac Bertran, davant el micròfon. I a propòsit de la festa de la Divina Misericòrdia, escoltem el nostre pare i pastor, el senyor arquebisbe, el qual dedica la seva glossa setmanal a aquest tema.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Déu nos guard. El 30 d'abril de l'any 2000 es va celebrar al Vaticà la primera canonització del segle XXI, la de la monja polonesa Sor Faustina Kowalska. Va néixer el 1905, va morir el 1938, que en la seva breu vida, ja que va morir als 33 anys, havia tingut revelacions divines en què Jesucrist li demanava que difongués la devoció al seu cor misericordiós. Joan Pau II, que ja l'havia beatificat el 1993, va aprofitar la cerimònia de canonització per improvisar unes paraules que no tenia escrites i que no figuraven en el document repartits als periodistes. Aquestes paraules van ser per a dir: a tot el món, el segon diumenge de Pasqua rebrà el nom de diumenge de la Divina Misericòrdia. És, per tant, una festa instituïda en el segle en què estem i que el Papa va voler posar sota la protecció de la misericòrdia de Déu. Els que coneixien bé el Papa Wojtyla no es van sorprendre. Sabíem com n'era de fidel a aquesta devoció difosa per una monja del seu país que va morir amb fama de santedat. I havien llegit la seva encíclica Dives in Misericordia, rica en misericòrdia, escrita el 1980, al començament del seu pontificat. Però el fet que fos impulsada per una religiosa del segle XX i per un papa que va creuar els llindars del XXI no vol dir que l'Església no celebre sempre el do diví de la misericòrdia, manifestada cada vegada que el Senyor ens perdone actualitzant els fruits del seu sacrifici redentor. Mentre l'Església ens convida a confiar en la misericòrdia divina, ens crida a practicar nosaltres la misericòrdia amb el proïsme, especialment amb les persones més necessitades, fent-nos ressò de la benaurança del Senyor. Feliços els compassius, perquè seran compadits. La crisi que patim des de fa ja un lustre ens ofereix més ocasions que mai per a practicar la caritat amb els altres. La pobresa, la soledat, la malaltia són circumstàncies que no poden passar desapercebudes a un cor que estime. La misericòrdia ha definit la vida de molts sants. Per citar-ne un de sol, el de Sant Martí de Tours. És prou coneguda la narració de l'episodi de Sant Martí que, cavalcant embolicat amb el seu ampli mantell de guàrdia imperial, va trobar un pobre que tremolava de fred. Amb gest generós va tallar el seu mantell i en va donar la meitat al pobre. A la nit, en somnis, va veure Jesús, embolicat amb la meitat del seu mantell, somrient-li agraït. Estem disposats a oferir a l'altre una part del mantell que ens abriga? Això fem quan rebutgem el pensament egoista que s'expressa amb les paraules «aquest és el seu problema», quan veiem algú que pateix necessitat. És cert que no podem, a vegades, ajudar tant com ens agradaria, però no pensem que l'única ajuda possible és material. És més valuós encara l'ajuda de la companyia, de que comparteix amb un altre les seves penes i alegries. En el germà trobem Crist, que va dir que cap servei que prestem als altres no quedarà sense recompensa. Adéu-siau.
Cal dir que aquest diumenge, 7 d'abril, l'apostolat de la Divina Misericòrdia a Tarragona organitza a la catedral un seguit d'actes d'acord amb el següent horari. A les 11 del matí, missa solemne presidida pel senyor arquebisbe. A 3:15 de la tarda, exposició del Santíssim Sagrament, seguit del rés del Sant Rosari. A les 3, hora de la misericòrdia, amb el rés de la coroneta. A les 4, predicació. A 4:45 de la tarda, consagració a la Divina Misericòrdia. I a les 5, benedicció i reserva del Santíssim Sagrament. Durant tota la jornada hi haurà preveres per atendre a qui vulgui rebre el Sagrament de la Reconciliació. Cal dir també que hi haurà la veneració de la relíquia de Santa Faustina Radwańska. Una de les darreres disposicions de Benet XVI va ser organitzar una ostensió televisiva del Sant Llençol de Torí el dissabte sant. La transmissió es va fer per la senyal de la radiotelevisió italiana, la RAI, i cal recordar que és un fet extraordinari, ja que es tractava de la segona vegada en la història que es feia una ostensió televisiva de la Síndone. La primera va ser el 23 de novembre de l'any 1973. Prèviament a la cerimònia, el Papa Francesc va enviar als telespectadors de tot el món un missatge precisant el significat i l'abast d'aquest esdeveniment. Heus així com ho recollia la Ràdio Vaticana.
Cari fratelli e sorelle, mi pongo anche io con voi davanti alla Sacra Sindone. Ringrazio il Signore che ci offre con gli strumenti di oggi questa possibilità. Anche se avviene in questa forma, il nostro non è un semplice osservare, ma è un venerare, è uno sguardo di preghiera.
Queridos hermanos y hermanas, también yo me pongo con vosotros ante la sábana santa y doy gracias al Señor que nos da con los instrumentos de hoy esta posibilidad. Pero aunque se haga de esta forma, no se trata simplemente de observar, sino de venerar. Es una mirada de oración.
Direi di più. È un lasciarsi guardare.
Y diría aún más, es un dejarse mirar.
Questo volto agli occhi chiusi. El volto de un defunto.
Este rostro tiene los ojos cerrados. Es el rostro de un difunto. Y sin embargo, misteriosamente, nos mira y en silencio nos habla.
¿Cómo mai el popolo fedele come voi vuole fermarsi davanti a questa icona di un uomo flagellato e crocifisso?
¿Cómo es posible que el pueblo fiel como vosotros quiera detenerse ante este icono de un hombre flagelado y crucificado? Porque el hombre de la Sábana Santa nos invita a contemplar a Jesús de Nazaret.
Questa immagine impresa nel telo parla al nostro cuore.
Esta imagen grabada en el lienzo habla a nuestro corazón y nos lleva a subir al monte del Calvario, a mirar el madero de la cruz, a sumergirnos en el silencio elocuente del amor. Así pues, dejémonos alcanzar por esta mirada que no va en busca de nuestros ojos, sino de nuestro corazón.
Ascoltiamo ciò che vuol dirci nel silenzio, oltrepassando la stessa morte.
Escuchemos lo que nos quiere decir en el silencio, sobrepasando la muerte misma. A través de la sábana santa nos llega la palabra única y última de Dios, el amor hecho hombre, encarnado en nuestra historia, el amor misericordioso de Dios que ha tomado sobre sí todo el mal del mundo para liberarnos de su dominio.
Questo volto sfigurato assomiglia a tanti volti di uomini e di donne feriti da una vita non rispettosa della loro dignità, da guerre e violenze che colpiscono i più deboli.
Este rostro desfigurado se asemeja a tantos rostros de hombres y mujeres heridos por una vida que no respeta su dignidad, por guerras y violencias que afligen a los más vulnerables. Sin embargo, el rostro de la Sábana Santa transmite una gran paz. Este cuerpo torturado expresa una majestad soberana. Es como si dejara transparentar una energía condensada pero potente. Es como si nos dijera, ten confianza, no pierdas la esperanza, la fuerza del amor de Dios, la fuerza del resucitado, todo lo vence.
Per questo, contemplando l'uomo della sindone, faccio mia, in questo momento, la preghiera che San Francesco di Assisi.
Por eso, contemplando al hombre de la Sábana Santa, hago mía la oración que San Francisco de Asís pronunció ante el crucifijo. Sumo, glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Amén.
Amén.
Aquest diumenge, segon de Pasqua, l'Evangeli ens parla de la fe. Escoltem la perícope de la missa dominical. És, segons Sant Joan, capítol 20, versets 19 al 31.
Al capvespre d'aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els digué:
«Pau a vosaltres».
Dit això, els va mostrar les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir:
«Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres».
Llavors va anar damunt d'ells i els digué:
«Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats. A qui no els perdoneu, li quedaran sense perdó».
Quan vingué Jesús, Tomàs, un dels 12, l'anomenat Bessó, no era allà amb els altres deixebles. Ells li van dir:
«Hem vist el Senyor».
Però ell els contestà:
«Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no fico el dit a la ferida dels claus i no li poso la mà dins el costat, jo no creuré pas».
Al cap de 8 dies, els deixebles es trobaven altra vegada en aquell mateix lloc. I Tomàs també hi era. Estan tancades les portes, Jesús va arribar, es posà al mig i els digué:
«Pau a vosaltres».
Després diu a Tomàs:
«Porta el dit aquí i mira'm les mans. Porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis incrèdul, sigues creient».
Tomàs li va respondre:
«Senyor meu i Déu meu».
Jesús li diu:
«Perquè m'has vist, has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist».
Jesús va fer en presència dels seus deixebles molts altres senyals prodigiosos que no es troben escrits en aquest llibre. Els que hi ha aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i creient, tingueu vida en el seu nom.
I tot seguit donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, disposat ja a oferir-nos l'habitual comentari sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge.
El dia 7 d'abril celebrem el diumenge segon de Pasqua. Mossèn Joan Magí, com animen la nostra fe les lectures d'avui?
La vida dels seguidors de Jesús continua l'expressió i la força de la paraula encarnada. La nostra reunió dominical ens ofereix l'experiència de creixement en la comunió i de seguretat en la resurrecció de Jesús.
La nostra comunió manifesta que la paraula és present i la gràcia ens renova. Els dons que l'Esperit Sant ha distribuït en cadascú de nosaltres van ocupant el seu lloc en l'Església que creix.
L'experiència de comunió, fruit de la paraula, es transforma en presència de Jesús que ens fa viure i proclamar cada vegada millor el missatge de les Sagrades Escriptures. El Papa Benet XVI ens va dir: «D'aquesta unió entre paraula de Déu i santedat vam tenir un testimoni directe durant la 12a Assemblea del Sínode, quan, el 12 d'octubre, va tenir lloc a la plaça de Sant Pere la canonització de 4 nous sants: el sacerdot Gaetano Errico, fundador de la Congregació dels Missioners del Sagrat Cor de Jesús i Maria; la mare Maria Bernat Buller, nascuda a Suïssa i missionera a l'Equador i a Colòmbia; Sor Alfonsa de la Immaculada Concepció, primera santa canonitzada, nascuda a l'Índia; i la jove seglar equatoriana Narcisa de Jesús Martillo Morán. Amb les seves vides han donat testimoniatge al món i a l'Església de la fecunditat perenne de l'Evangeli de Crist. Demanem al Senyor que, per intercessió d'aquests sants, canonitzats precisament en els dies de l'Assemblea Sinodal sobre la paraula de Déu, la nostra vida sigui aquesta bona terra en la qual el sembrador diví sembra la paraula perquè produeixi en nosaltres fruits de santedat, uns al 30, uns altres al 60, uns altres al 100 per 1.
Com anuncia la força de la comunió la primera lectura?
El llibre dels Fets dels Apòstols ens presenta els apòstols i els seus seguidors donant testimoni de la fe en Jesucrist, vivint, pregant al temple, ajudant a tothom, a casa i pels carrers. La bona nova s'anava escampant i els pobres i malalts la buscaven amb delit. Jesús sempre es fa present en la comunió dels seus seguidors.
I la segona lectura?
L'autor del llibre de l'Apocalipsi, vivint la seva vida de perseguit i exiliat, ens explica la seva experiència de fe en la celebració dominical. Sap per què celebra el diumenge. Veu Jesús ressuscitat present en la litúrgia del culte nou a la presència del Pare. Entén que es troba en el camí sofrent de Jesús i que arribarà a la seva meta victoriosa amb fidelitat i constància.
Què ens hi afegeix el text de l'Evangeli?
El text de l'Evangeli de Joan ens ensenya a trencar la barrera de la por. Ens torna l'alegria i la força amb la presència de Jesús. Ens confirma la vocació de continuar la seva missió redemptora i ens fa conscients de la presència de l'Esperit Sant entre nosaltres per aconseguir la difusió del perdó dels pecats. No es pot arreglar res sense el perdó. Només el perdó ens assegura que som veritables deixebles de Crist Jesús.
Amics i amigues oïdors del campanar, la tuberculosi sembla una malaltia d'altres èpoques, com ara del segle XIX. Molts herois romàntics la patiren. Pensem, per exemple, en les protagonistes de la Dama de les Camèlies o de la Traviata, o en el gran compositor Frédéric Chopin, que va morir a causa d'aquesta malaltia. Les persones grans l'associaran, sens dubte, amb els temps difícils de la postguerra. Això no obstant, avui, entre nosaltres, s'observa un increment d'aquesta alteració de la salut. Hi ha qui ho atribueix a la crisi i a tot el seguici de retallades sanitàries, a l'augment de la pobresa i a la immigració procedent de països del tercer món. La tuberculosi és una malaltia infecciosa que sol afectar els pulmons i és causada per un bacteri. Es transmet d'una persona a una altra que estigui baixa de defenses. En el cas de les persones sanes, el seu sistema immunitari actua formant una barrera al voltant del bacteri. Els símptomes d'aquesta malaltia són tos, debilitat, pèrdua de pes, febre i sudoració nocturna. La tuberculosi es pot tractar mitjançant l'administració d'antibiòtics durant 6 mesos. Com constaten Càritas i altres organitzacions eclesials, l'increment d'aquesta malaltia i també la d'altres que es consideraven també de temps passats, junt amb el fet que la setmana passada se celebrés el Dia Mundial de la Tuberculosi, l'Organització de les Nacions Unides va instar a tots els països a reforçar el seu esforç contra aquesta malaltia. I per parlar de tot això tenim a l'altre costat del fil telefònic a la doctora Mirta del Granado, que és l'assessora regional de l'ONU per al control d'aquesta malaltia a l'Amèrica Llatina i al Carib. Doctora del Granado, en la introducció d'aquest espai hem dit que la tuberculosi sembla una malaltia d'altres èpoques. Això no obstant, actualment la tuberculosi és una de les primeres causes de mort en tot el món.
En las Américas, la tuberculosis sigue siendo la segunda causa que produce muerte por un solo agente infeccioso, solo superado por el VIH. Para el 2011, la OMS estimó que hubo 268.000 casos nuevos de tuberculosis. Y además estimó que hubo 21.000 muertos por esta causa, excluyendo los coinfectados con VIH, porque cuando ponemos, contamos más los infectados con VIH, suman cerca de 30.000 muertes por esta causa. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad presente, es una enfermedad que produce dolor, que produce muerte en la región.
¿Quiénes son las poblaciones más vulnerables?
Observamos que hay países donde la epidemia está diseminada en la población, pero hay otros países donde la epidemia está más concentrada en poblaciones vulnerables. Pero ¿a qué llamamos vulnerabilidad en tuberculosis? es aquellas poblaciones que viven en condiciones en las cuales se transmite fácilmente el bacilo de la tuberculosis y aquellas además que condiciones que facilitan el pasaje de infectado a enfermo.
Doctora, ¿quiénes son estas condiciones y quiénes las medidas para poder evitarlas?
Sí, mire, cuando observamos las grandes ciudades, por ejemplo, si los bolsones, observamos que son poblaciones que viven estructuralmente en condiciones precarias. Por ejemplo, la vivienda. Viviendas que no siguen los estándares de construcción, generalmente pobremente ventiladas. Fuera de eso, hay mucha gente que vive dentro de esas viviendas, es decir, hay hacinamiento. Además, hay prácticas no adecuadas que generan humos en la forma de preparación de alimentos o bien la adicción al tabaco, que además produce una contaminación intradomiciliaria. El tabaco, la adicción al alcohol, la diabetes, la infección VIH, que en estas poblaciones también existen prácticas no siempre seguras de la sexualidad y por lo tanto hay mayor probabilidad de infección VIH, la desnutrición, la contaminación aérea, etcétera, son también factores que facilitan el pasaje de estar infectado a enfermo.
La sida sembla tingut bastant a veure en la proliferació d'aquesta malaltia, a la que va associada l'aparició de bacteris resistents als antibiòtics. Ens podria parlar del tipus de tuberculosi resistents als medicaments?
Es una tuberculosis que es resistente a dos de los medicamentos básicos del tratamiento de la tuberculosis, que es la rifampicina y la isoniazida. El hecho de ser resistente a estos dos medicamentos genera lo que es la multiresistencia. Es una tuberculosis que requiere otros medicamentos. Generalmente los medicamentos de segunda línea, como así se llama, son medicamentos que son más tóxicos, no son tan eficientes como los medicamentos de primera línea y además son extremadamente caros. Sin embargo, un buen tratamiento de la multidrogoresistencia puede llegar a unas buenas tasas de curación. Después tenemos la tuberculosis extensamente resistente. Es aquella tuberculosis que es multiresistente, es decir, ya resistente a los dos medicamentos básicos de la tuberculosis, pero además es resistente a uno de los medicamentos, ya sea básicos del tratamiento de la multiresistencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que disminuyen las probabilidades de tener un esquema mucho más sólido para el manejo de la tuberculosis. Se utilizan drogas mucho más tóxicas, más caras, y muchas veces tienes que prolongar muchísimo más el tratamiento. Y estos pacientes logran curarse solamente un 60-65%.
Antigament, la persona que havia patit la tuberculosi quedava marcada amb una mena d'estigma de per vida. Alguns encara recordem haver sentit expressions com ara «compte, que era tuberculós». Doctora del Granado, com es pot lluitar, ara que torna a ressorgir, aquest estigma que deix aquesta malaltia?
Sí, ese es un gran problema que todavía persiste en las sociedades, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad que ha estado y que está en la población. Por lo tanto, es muy importante la participación de la sociedad civil, de la comunidad y de sus líderes para dar el mensaje de que cualquiera de nosotros puede tener tuberculosis. Alguna época en la vida, a veces nos vemos en condiciones de susceptibilidad y podemos tener tuberculosis. Por lo tanto, es una enfermedad del pasado, pero también es una enfermedad del presente.
Moltes gràcies a la doctora Mirta del Granado, assessora regional de l'ONU, per al control d'aquesta malaltia a l'Amèrica Llatina i al Carib, per haver atès la nostra trucada. Per cert, i els nostres líders, els nostres dirigents, els nostres polítics, què pensen fer davant aquest panorama tan poc afalagador? I ara donem un altre cop la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Ricard Cabré. Escoltem el seu comentari d'avui.
Mossèn Ricard Cabré, tenim un nou papa. Suposo que deu ser difícil repassar la trajectòria social del papa Francesc com a bisbe i cardenal de Buenos Aires i veure què podem esperar d'ell en l'aspecte social. El nostre món està molt convulsat i caldria pensar per quins camins voldríem que s'orientés el nou pontificat.
Bé, penso que demanes molt. I avui no estic preparat per respondre el que em demanes sobre el pensament social del papa Francesc. Potser ho podré fer un altre dia. El que sí que puc fer és presentar una síntesi del que s'ha anat demanant últimament al nou papa abans que fos elegit, fos quina fos la persona que n'assumiria la responsabilitat. parlo, evidentment, de la premsa.
Potser que ens digui, aleshores, què se n'espera del Papa Francesc.
La meva resposta haurà de ser molt telegràfica, donat el poc temps de què disposem. Volem que sigui un pastor de tota l'Església, per tant que en el seu cor vibrin els problemes i les angoixes de tot el món. Joan XXIII deia que l'Església necessita una reforma constant per encarnar-se de veritat en el nostre món. Volem que sigui una Església més neta, que hi hagi menys secretisme i que els seus defectes no s'amaguin, sinó que es poleixin. Pare dels pobres i servidor de la caritat. Aquí entraria el tema de l'Església dels pobres, de la que n'estem molt lluny encara. Cal passar d'una Església per als pobres a una Església amb els pobres per arribar a una Església dels pobres. Així parlava Helder Càmara, bisbe de Refice, Recife, Brasil. Que sigui un home de Déu i, per tant, prou lliure per deixar-se guiar per l'impuls de l'esperit que bufa allà on vol i, per tant, que no sigui esclau de les estructures ni d'atavismes que prenen la posada al dia i que, com diria Joan XXIII, l'ajornamento del missatge salvador de Jesucrist. Un home obert a tothom que faci seu, per tant, el problema dels divorciats, seguint el que les esglésies orientals en diuen disciplina de misericòrdia, i dels homosexuals, i de tots els que s'ofereixen o se senten incompresos en un món en el que els pobres són menyspreats molt sovint. Un papa que sàpiga escoltar i dialogar amb els bisbes de tot el món, els teòlegs, els laics, que no pretengui continuar una església piramidal en la que tot es fa de dalt a baix, sinó respecti la col·legialitat episcopal, com va demanar el Concili, i actuï subsidiàriament de manera que l'Església esdevingui de veritat l'Església del poble de Déu, que en lloc de ser els cardenals els qui elegeixin el papa, siguin els presidents de les diferents conferències episcopals. Un papa ecumènic, que faci passos definitius de cara a la unió de totes les esglésies cristianes. Algú proposa que es faci un sínode de totes les esglésies cristianes per cercar conjuntament els camins vers la unitat. No pas uniformitat, sinó comunió en la pluralitat. Revisar la disciplina del celibat sacerdotal, sobretot davant la manca de vocacions al presbiterat, tenint en compte que Jesús va acceptar entre els seus apòstols a persones casades. Són moltes les veus que s'aixequen d'arreu demanant que es revisi el paper de la dona en l'Església, permetent-li fins i tot l'accés al presbiterat, d'acord amb els signes dels temps que han introduït la dona en molts llocs de responsabilitat. Certament, no he pretès ser exhaustiu.
Queda una cosa a la que sembla que molts donen importància. Pel que hem llegit durant aquests dies, són molts els qui demanen una revisió seriosa de la Cúria Vaticana.
És ben cert, se n'ha parlat molt. Sembla que ha estat un dels sofriments de Benet XVI. La Cúria Vaticana fa un bon servei, però sembla que s'ha excedit en les seves atribucions, frenant en bona part el desenvolupament de tota l'Església. Haurà de ser, pel que sembla, una de les primeres preocupacions del nou papa, revisar-ne el funcionament. Gràcies per la vostra atenció. Us esperem de nou la propera setmana.
I les campanes ens indiquen que les del nostre campanar estan donant les seves darreres batallades. Mentre els deixem amb aquesta coneguda melodia, aprofitem la vinentesa per acomiadar-nos de tots vostès. Amics i amigues oïdors, bona Pasqua i, si Déu vol, ens retrobem en aquest mateix punt del dial la propera setmana. Així doncs, amics del campanar, feliç setmana a tothom.
Radio Estel.